Usted no sabe nada de mi trabajo. Se equivoca conmigo.
¿Es nuestro hacker, padre Gui?
No logro detenerlo.
Este mensaje apareció en el ordenador del Papa. Los mercaderes amenazan a la iglesia de Nuestra Señora de las Lágrimas y ella mata para defenderse.
Le estamos enviando ese día a investigar estas lamentables muertes.
Sus lágrimas son 20 perlas perfectas. Debe ser conservado.
¿Qué sabe acerca de las muertes?
¿Quiere una confesión? Nuestra Señora de las Lágrimas es todo lo que nos queda. Y haré lo que sea para salvarla.
Estás obsesionada con esa puta iglesia.
Y este es el proyecto Santa Cruz.
La iglesia va a ser demolida.
Su demolición es inminente.
¿Las muertes fueron accidentes o asesinatos?
Macarena, sé lo de las perlas.
¿Cree que es por venganza?
Nos enfrentamos a gente muy peligrosa que podrían matarte.
¿Me está acusando de algo, padre?
¿Dónde están los códigos?
Esa iglesia va a ser demolida.
Un día pagaré por lo que hice.
Aquest divendres estrena als cinemes La piel del tambor, l'adaptació cinematogràfica de la novel·la d'Arturo Pérez Reverte. Una pel·lícula que compta amb un repartiment internacional i nacional, amb actors com, per exemple, el que va ser protagonista de sèries com Robin Hood o Straight Back, el Richard Armitage.
No el conec.
Jo el tema anglès el porto una mica, com sempre. No el coneix? Home, hi ha molta gent que sí que el coneix. També hi ha actors espanyols com Amaya Salamanca, el Rodolfo Sancho, l'Alicia Borrachero, que després l'escoltarem parlant en anglès amb la versió original, que he quedat sorprès del domini que té de l'anglès, Jorge Sanz i Aneix Ugalde, entre d'altres, i el nostre convidat, que no és altre que Carlos Cuevas. Carlos, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Bueno, abans de res, molta il·lusió que ens acompanyessis. Ara li deia, dic, escolta, portes un tour, sí, que m'ho he apuntat aquí, al Zona Franca i amb el Joel Díaz, Café d'Idees amb la Nierga, la Melero, no sé si ja tens esma de parlar de la peli o què et diria.
Sí, que som joves i forts.
Sí, aguantes això de les promos.
Sí, sí.
De moment, un punt a favor teu és que no has vingut amb ulleres de sol, perquè no seria...
Sí.
Com que fa uns quants anys que fem el programa, ens hem trobat actors i actrius que venen desfets de la promo i ja venen amb unes ulleres tipus...
Autocars.
Saps? Autocars de Pullman, aquests autocars, i no se'ls hi veu els ulls, per tant, cosa que agraïm. Bueno, escolta, primer de tot, quan fa que va rodar la pel·lícula?
Un any exacte, fa un any l'estava rodant a Sevilla ara mateix. Vam rodar octubre, novembre i desembre de l'any passat, entre això, Madrid, Sevilla i Roma. Vam acabar el rodatge a Roma abans del pont de la Puríssima, més o menys vam acabar.
Es tracta d'una producció, una producció on hi participa moltíssima gent, producció entre Espanya, Colòmbia i Itàlia, que està rodada, com dèiem, a llocs com Roma, Sevilla, el Vaticà, no sé si heu pogut rodar o no rodar.
No, allà només entra...
El Vaticà no, només entra el papa.
I l'Evole, no? Va entrevistar-lo. Però nosaltres no, la ficció no ens deixen accedir.
Bueno, t'ho deia perquè, clar, aquí hi ha un grapat de llocs. Madrid també, vull dir que hi apareixen en molts llocs. A veure, anem al personatge del Carlos Cuevas, alter ego. És el pare Cuey?
Sí, alguna cosa així, un nom bastant estrany. Jo vaig haver de preguntar com es pronunciava.
Sí, el pare Cuey, que és un gran expert informàtic.
Sí, és una mica estrany, jo us explico. O sigui, el meu personatge, jo sóc l'encarregat de ciberseguretat del Vaticà.
Bueno, perdona, estrany, això totes les empreses ja, els encarregats de ciberseguretat.
Quan a mi em van trucar i em van dir, no, t'estim oferint un personatge que és un cura, que és expert en ciberseguretat, vaig dir, home, vols dir? I llavors això, la pel·lícula va sobre uns assassinats que passen a una església a Sevilla, que tenen un caire una mica misteriós, i llavors un hacker penetra el sistema d'alta seguretat del Vaticà, envia un missatge al telèfon personal del papa i avisa d'aquests assassinats. Llavors el Vaticà es mobilitza i diu, anem a investigar què està passant a Sevilla. Llavors, el hacker, o sigui, la persona encarregada de portar investigació a nivell informàtic, sóc jo, és el meu personatge, i m'encarrego de guiar el prota per tota la investigació, primer via telemàtica i després plegats.
Posa'm la música, Àlex, de la sintonia, o sigui, el que seria l'entrada d'aquesta pel·lícula, perquè hi ha reminiscències que em recorden a James Bond, per exemple, amb la música. Posa'm la música, Àlex, la música que més dura, la música... La música d'inici, de la d'inici, la que hem posat d'inici, la que hem posat d'inici. Que dura, són uns títols de crèdit tipus Bond, que fins i tot hi surten algun dels actors amb la pista. Aquesta és la música que sona. I tu podríem dir que en la pel·lícula m'ha recordat molt el paper de Q amb James Bond.
Ah, mira, sí. Molt semblant.
Saps?
Sí.
Calví l'assessores, el guies,
sí,
no?
Sí, és un personatge també que en la novel·la... Coneixia la novel·la, no me l'havia llegit, me la vaig llegir un cop m'ofereixen el personatge, i el meu personatge és molt més petit a la novel·la. La pel·lícula es fa gran perquè serveix perquè l'espectador tingui una informació que quan tu llegeixes és la veu del narrador, com si diguéssim, i en l'adaptació cinematogràfica s'ha fet la veu del narrador més gran i s'ha convertit una mica en l'ampliació d'aquest personatge.
Però què llegeixes primer, la novel·la o el guió de la pel·lícula?
El guió. Perquè al final és el que jo acabaré fent. Clar. Llavors veig que el guió, dic, vale, m'interessa el guió, faig la pel·lícula, l'accepto, i ara, quan ja he dit que sí, vaig a documentar-me.
I llavors si t'agrada més la novel·la, què passa?
Doncs que...
Pues se la compra.
Que la recomano també.
És que vaya preguntes que fas, és que vaya preguntes que fas com la merda. Si li agrada més la novel·la, se la compra, se la llegeix a casa.
¿Desde cuándo la novel·la es mejor que la película? ¿Desde cuándo?
Hijo mía, bueno, desde siempre
no, la novel·la... Això, jo estic amb la Bane. Jo m'he estalviat moltes novel·les perquè amb la pel·lícula, amb una hora i mitja, ja te les... I a canvi, bueno, una novel·la per... trigues molt més a llegir-la.
Bueno, perquè és una mica bagarro.
No, perdoni. Jo, sempre que hi ha una pel·lícula basada en una novel·la, veig la pel·lícula. Acabes abans i et fas...
Saps, ja ho veus.
Bueno, tornem a la pel·lícula, perquè et va tocar, fins i tot, tocar armes, això de... Has fet algun curs de... Primer et anava a preguntar si has fet algun curs d'informàtica.
Zero, menys 50.
Informàtica, menys
50. Soc un cateto integral.
Vale, tu ja som dos, eh? Vull dir, no, no faríem res, perquè jo el tema informàtic és que no en tinc ni punyetera idea. I d'armes has fet allò, perquè hi ha un moment que... Bueno, que... Bueno, passen un arma si vas fer un...
Sí,
més fàcil,
en
no?
un altre projecte m'ha tocat i et formen una mica. O sigui, jo vaig veure una sèrie que vaig fer per Netflix fa uns anys que sí que vam fer uns cursos amb uns maestros armeros, que són uns senyors que van vestits de verd i tenen molt mala
hòstia.
Normalment van tots vestits com una mica de militars, t'ho juro. Són una mica rares. Banderes rares, bueno, estètica militar... Són curiosos.
Dius que es tenen mala hòstia?
Home, per a ser maestro armero no són perfils molt carinyosos, és el que vull dir.
Tipo
són
més militar, una cosa més
gent
militar.
Gent que volia ser Van Damme, una mica.
Yeah,
I això, bueno, m'ha tocat alguna vegada haver d'aprendre'n i per aquesta pel·li doncs, vaig haver de tenir unes escenes amb armes també. I he de dir que no ho passo gens bé, em violento moltíssim. Fins a l'últim moment no la vull tocar, no la vull agafar, dic, no, donem a la rèplica.
Bueno, la pel·lícula també se't veu, que
sí,
fins a l'últim moment no...
Perquè és un capellà.
Ho compartim.
Ah, bueno, sí, no, això és veritat. No, clar.
Fa de capellà.
Sí. Bueno, la pel·lícula que, per cert, nosaltres, la que hem vist al cinema, no sé si hi haurà l'opció de veure-la en versió original o doblada, tu no sé com va això, però nosaltres hem vist la versió original subtitulada i... bueno, deixa'm dir-t'ho, amb un nivell d'anglès, perquè la pel·lícula està rodada tot en anglès, Lo ves, no facis aquesta cara, és que no. ho fas...
Lo hace todo bien este chico, de
bueno,
verdad.
Bueno,
es que
en anglès, o sigui...
Por favor.
Però, escolta, parada, molt bé.
Por favor.
Father Oscar's laptop, I found emails between him and the Archbishop right after he was transferred to Our Lady of Tears. And it seems he was on a mission to oust Father Ferro. He might have sweet sides. And I also went through Archbishop Corvo's email accounts.
What?
As requested by Father Quart.
I didn't authorize that.
I know, but it paid off
Moscow. No sembla Moncada, el nano,
eh? No sembles tu. No, ets pas tu.
The hacker is back.
Què li ha semblat?
No sembla ell. Jo no diria que
però
la rodeu en anglès, doncs?
Sí, tot en anglès, íntegrament en anglès. Sí, de dalt a baix. Jo havia rodat una altra sèrie en anglès fa un parell d'anys, una sèrie que es deia Leonardo, una coproducció també britànica i italiana.
Sí, jo la recordo,
aquesta. Darrere. I en allà va ser la meva primera incursió en anglès, vaig estar 9 mesos a Roma corrent amb tot de senyors britànics i tota la sèrie en anglès, i en allà vaig aprendre en fort. Jo quan em van oferir aquesta sèrie pensava que sabia anglès i a l'arribar allà em vaig adonar que no tant. I en allà vaig aprendre molt, llavors crec que aquesta segona pel·li m'he sentit amb molta més confiança i també va ser un motiu, o sigui, el major motiu per quan em van donar la pel·li va ser perquè jo ja havia treballat en anglès i van dir, vale.
Per tant, hi ha una cosa que, per exemple, també m'ha cridat l'atenció, hi ha una actriu, que és l'Alicia Borrachero, que l'havien molts la tenim de periodistes, la tenim records, que són més boomers de periodistes, i també apareix com fa el paper de monja, també em va deixar bocabadat de l'anglès, de com domina l'anglès.
You have done your homework. In Juarez, dozens of women disappear or are brutally killed every day. We were protesting in the streets. I was detained with others.
Per tant, tot això, aquests documents que poso en anglès, això vol dir que avui en dia, o sigui, un actor, a banda de preparar-se en moltes coses, també els idiomes ja formen part d'una obligació que has de saber si vols treballar?
Depèn de la teva ambició i de com de lluny vulguis arribar o amb quin tipus de produccions et vulguis acostar. Jo crec que l'anglès és bastant imprescindible que el sapiguem parlar en un món tan globalitzat i on les plataformes ens col·loquen a un pol de distància a qualsevol persona. O sigui, jo tinc anècdotes molt friquis amb aquesta pel·li. Jo rodàvem amb el Paul Guilfoyle, que és aquest actor de CSI mític, no? Sí. I un dia xerrant estàvem parlant sobre motos, perquè jo em volia comprar una moto. I em va dir, no, jo tinc una moto, tal, i l'altre dia vaig fer una volta en moto amb el Leo, i dic, qui és el Leo? Em diu, el DiCaprio. Diu, és molt amic meu, i vivim al costat, i hem rodat junts. I al cap d'uns mesos vaig veure una pel·li, jo, del Paul Guilfoyle, amb el DiCaprio, i vaig dir, clar, jo he treballat amb aquest senyor fa un mes. Vull dir que l'anglès és com la primera finestra que ens toca i a més es produeix tant en anglès que tenir-lo no ens va a la contra. I després, com més idiomes parlis, millor. Jo n'he pres altres a la vida perquè m'ha interessat, però estic molt content, la veritat.
Sí, no, sí. Perquè, clar, abans un actor o una actriu, sí, no, sí. Clar, l'anglès era una cosa... Ara, pel que veig... Bueno,
jo, si no parlés anglès, no m'haurien donat aquesta pel·li.
Sí, sí, per això ho dic.
I cantar, ballar, fer anar armes i anar a cavall i...
Bueno, sí, clar.
I l'esgrima, antigament.
I esgrima, és veritat, esgrima. L'Errol Flynn, quantes pel·lícules va fer amb esgrimes?
Sí, sí, sí.
Com estàs d'esgrima?
Bé, també.
Està bé. Ara ha fet de capellà, no sé si has anat a classes de teologia o una mica...
No, estic més a prop del diable que de... Home,
malament, perquè jo pensava que hauries fet una mica de mètode aquell Stravinsky, que vas cap dins, com molts actors ho fan, això, que fan la immersió.
Sí, és una mica del món de l'antigó, també, això, eh?
No, el cap de l'antigó.
Ja no es fa això d'entrar en el personatge?
Has d'entrar?
Jo crec que era antic i que també, encara que fos un moviment contemporani, jo no hi estaria massa d'acord, perquè jo no he vingut d'aquesta professió a patir. La gràcia és...
Com a patir?
Aquests actors pateixen molt, que semblen Jesucrist allà portant la creu.
Mira, un d'ells, el Danny Day-Lewis, que ha deixat el cinema...
Que l'admiro profundament,
però va acabar torturat, perquè el tio es fotia allà el personatge, no sé quan...
No, és que tu m'has de fer creure que ets capellà. I per tant t'has de ficar dins del convent o d'allà on sigui per fer-me...
A sofrir, i luego no llego a cenar con mis amigos, vamos.
Durant la missa, per exemple, què es resa primer, el credo o el pare nostre?
El què? El vi, no? El vi és el que es fem primer, no?
Eh?
No anem bé.
Per poder-te passar tot allò.
No anem bé. En quin moment de la missa...
Jo tampoc ho sé, eh?
Primer el credo, home, després de la...
Ah, no sé, jo què sé.
Home, si el capellà fa el sermó...
I això que ho vaig fer tot, jo, a la meva època...
Per això?
Perquè jo, clar, a mi em va tocar fer fins i tot la confirmació, imagini's. Ho vaig fer tot, la comunió, el bateig...
Lo normal.
Vas anar a l'after, també.
Sí, exacte.
Lo normal. Primer el credo, i més tard...
Però el credo es mucho más largo que el...
Es más largo. Bueno, hay una versión larga y una versión corta. Depende
de... De tu paciencia.
Depende del sermón. Depende del sermón del capellà. Una altra pregunta que crec que hauries de saber...
Digue-li.
En quin moment s'ha de besar l'altar?
Aquesta pregunta, però... Com a capellà, vol dir?
No t'ho sé dir.
Quan entres, home, al moment d'entrar, quan dius el nom del pare del fill Esperit Sant i llavors fas el reverències, que no sabeu res. En quin moment de l'any el capellà va vestit amb una casulla de color rosa?
Rosa? La setmana de l'orgullo gay,
suposo. Del Pride. A mi no m'ha fet cap res, això.
A mi sí. A mi no cal dir, estava ja vieja i corcada.
Venia, pot estar corcada.
Carcomida.
El quart diumenge d'Advent, no, home, és que no sabeu res. No sabeu. És que com pot anar bé...
Però és el que diu el Carlos.
Llavors miraré la pel·lícula...
Els símbols estan per reinterpretar-los, home.
Què has dit?
Que els símbols s'han de reinterpretar, home. Ja ha quedat una mica antic, això.
Que està passant, xaval, lo que estàs diciendo, ja te la veig. Està jugando, xaval, te està jugando,
eh? Ja et veig una mica massa foteta, eh?
No,
quan te vegi la pel·lícula no et creuré, eh?
Vale.
No, sí que te'l creus, sí, que està allà liat, que té un lío de por. Té un lío de por. Bé, avui, a més, el Carlos Cugas ve a presentar-nos aquesta pel·lícula, que s'estrena divendres i que més endavant es veurà la plataforma Amazon, si no recordo malament.
Crec que sí.
Sí, és Amazon, sí. Més endavant, eh? I avui coincideix amb una estrena en primícia, sí, de Smiley, de Netflix. Aquí els detalls el té l'Esther Muñoz. Sí, Esther, sí. Bona tarda.
Bona tarda. Explica'ns. Ara, quan marxi d'aquí de RAC1, se'n va cap a la sala Fenòmena, cap a l'estrena d'aquesta novena edició del Festival Internacional de Sèries, el Serializados Fest 2022, perquè allà el nostre convidat, el Carlos Cuevas, doncs, ha de presentar en primícia aquesta sèrie, Smiley, que és la nova sèrie de Netflix, tu hi aniràs o què? Perquè he vist que les entrades estan totes venudes, eh? Comenceu a 2:15 i estan les entrades...
Una cadireta per mi.
Allà hi seràs, no?
Sí, hi serem.
Per presentar aquesta sèrie que la podrem veure a partir del Nadal, no? Serà el Nadal,
sí,
quan s'estreni.
No hi ha una data concreta, però el Nadal, sí.
I que ja l'heu començat a promocionar i que dieu que és una història d'amor diferent. Jo voldria que, sense fer spoilers, ens expliquis per què és diferent. Què té de diferent?
Jo, mira, Smiley és una sèrie que ha produït Netflix, efectivament, i que ve l'embrió, el projecte inicial, és l'obra de teatre amb el mateix nom de Guillem Clua, que és la història d'amor entre l'Àlex i el Bruno, dos homes, en aquest cas, que no tenen res a veure l'un amb l'altre i que s'enamoren profundament malgrat ser d'universos absolutament diferents. Una història que té tots els ingredients de comèdies romàntiques clàssiques, però amb la diferència que aquest cop són dos homes, cosa que, malgrat ser molt senzilla, no s'ha vist abans.
Mm-hmm. Tot comença amb una casualitat, no? Nosaltres tenim el moment.
Hola. Hola, sí, perdona, mira, no me conoces de nada, pero es que... Bueno, llamaba porque he escuchado tu mensaje. ¿El de las magdalenas? Ah. Sí, al principio no sabía si llamarte porque parecía que estabas muy enfadado, pero después de todo lo que has dicho, creo que hay algo importante que deberías saber. Te has equivocado de número.
Sí, el Bruno...
Però no acabem d'entendre massa què és el que passa aquí.
Sí, bueno, potser aquest trai... amb la companyia d'unes imatges s'entén millor. Jo us ho explico.
Clar, perquè aquest és el tràiler, no aquest és el tràiler. Però clar, a nivell d'àudio ens quedem una mica amb...
De fet, és un clip molt breu que m'ha ensenyat Netflix. El tràiler
és l'únic que tenim.
I encara ha de venir molta info. La història comença quan el meu personatge deixa un missatge al contestador del seu exnòvio, però per error s'equivoca i és a un altre telèfon on l'ha enviat. Llavors, en l'altre telèfon hi ha el personatge del Miquis Perbé, que és el Bruno, que el truca un altre cop i diu: perdona, aquest missatge que m'acabes d'enviar, t'has equivocat, no sóc el teu exnòvio. I a partir d'aquí els dos personatges es coneixen i decideixen
trobar-se. De quants capítols estem parlant?
No t'ho puc dir. Ho tinc en vermell, allò, coses que no puedes decir, el número que
no fotis. T'ho
juro.
Per què?
No ho sé, mira, em va sorprendre també.
De quants, ara tu pots fer una segona pregunta. Sí. De quants fulls consta un contracte teu?
Uns quants, crec que són llargs.
I te l'has d'estudiar, perquè això que m'has dit ara no t'ho puc dir, coses que no podes dir.
Ahir vam passar un document, com les coses que podem dir que no, de cara a la promo, secrets...
I durada del capítol, ho pots dir?
Són curtets.
40 minuts, 30...
Bueno, allà està.
No, és que tinc una cosa, aquest és una comèdia, però per riure, riurem.
Sí, és una comèdia, riurem molt.
Ho dic perquè les comèdies sempre donen uns 30. En canvi, no sé, o sigui, és curiós això. I les coses més espesses o més de plorar duren una hora.
Ja, és veritat.
No sé per què, no ho entenc. Sí, dius, bueno, posa'm, fes-me riure una mica més estona, no? Bueno,
sí, estàvem parlant d'aquesta història d'amor, LGTBI, entre l'Àlex, que ets tu, i el Bruno, que és el Miqui Esparver. Jo volia saber si havíeu treballat abans junts o no.
No, però sí. O sigui, el Miqui i jo vam formar part d'una pel·lícula que es deia Donde caben dos, que dirigia el Paco Caballero, que jo tenia un personatge molt petit, i en una escena i mitja coincidíem. Va ser un tastet, però treballar com a tal vam coincidir només un dia de rodatge. Aquesta ha sigut la primera vegada i ha sigut un plaer perquè el Miqui i jo érem molt amics personals abans de Smiley. Amics de celebrar cap d'any junts, d'anar-nos de viatge i, de fet, quan ens confirmen que rodarem junts la sèrie, va ser una notícia estupenda perquè quantes vegades a la vida passa que rodes una sèrie amb un dels teus millors amics a Barcelona, a casa, per Netflix, protagonitzant-la. Per tant, està encantat.
Però està en vermell o no? Que ja has acabat la sèrie? Està rodada tota ja o no?
Està rodada. Sí.
Fa molt de temps.
Pel·lícules, sí. La vam rodar a abril-maig-juny. Per Sant Joan.
Vas empalmant una cosa amb l'altra, que no sé com te'n recordes de tot, una cosa amb l'altra. Però el teu personatge pateix, ara estem parlant d'Smiley, un desengany amorós, li fan ghosting. És correcte, això?
Sí.
Ghosting, que és... és que et deixen... Bueno, no et contesten més. O sigui, ja la manera de treure't de sobre és...
De fantasma.
Ni et truquen, ni també a missatges, ni et responen.
Que aquí la Vane, perquè no li passi el... perquè no li facin ghosting, no? Tu tens una metodologia per evitar aquest tipus de situacions tan desagradables.
Si te parece, hola, soy María Cabello, periodista de este...
Estilista. Dejámoslo en estilista.
Si me permite, Carlos Cueva, pues he preparado un tercer grado de interrogatorio.
Claro, sí.
Entonces yo quiero que ahora, mentalmente, te coloque en situación que te voy a proponer. ¿De acuerdo? Y entonces respondas según tus impulsos más básicos.
Ante todo responde.
Te quedas callado, que estoy haciendo la pregunta.
Perdón, cariño.
Bueno, imagínate que tú ahora, tal cual, sales por aquí, que has dicho que sales de aquí, y te tienes que ir a Filomena, ¿no? Mm-hmm. aparece aquí.
Bueno, imagínate, no. Es que él sale de aquí y se va a Fenómena.
Ah, vale, de acuerdo.
Vale, adelante.
Entonces sales de aquí, vas a Fenómena. Y justo delante aparece una limusina con unos tipos de 2 metros con pistolas. Vale. Con silenciador, que te dicen, sube al coche. Tú te subes.
No, claro, que no me subo.
¿Me subo?
Te subes. Ah, yo me subo. Vale.
Sí, tú te subes.
Pero, ¿y pujaries de grat o no?
Bueno, pero no interrumpes, que está en la historia.
Ahora estoy colocando una situación.
Claro, vale. Claro.
Entonces tú subes a la limusina, sí. ¿De acuerdo? Hay un señor misterioso que no le acabas de ver el rostro y te desvanece.
Vale.
Te desvanece y te despiertas en una villa maravillosa delante de la playa, en Villa Certosa. La del Berlusconi, el de Bucamunga.
Sí, Pinache, sí.
Eso. Y ahí apareces tú, vestido de hawaiano, y al lado tienes al Berlusconi fumándose un puraco con un cóctel.
Sí.
Y te dice, mira, Carlos, mi hija.
Sí.
Es muy fan tuya.
Vale.
Y le estás haciendo ghosting.
Vale.
¿Vale? Está muy enfadado el señor.
Vale.
¿Vale? Te enseña, te dice que la sigas.
Vale.
Te pide, síjala ya a Instagram, mi hija la está pasando muy mal, está sufriendo mucho.
Dale.
Tú acojonado, tiene un montón de señores de negro, así con la pistolaca aquí,
Dale.
Y tú dices, seguir.
Dale.
¿A quién? A una de sus hijas. Dale. Seguir, adelante, no hay problema. Y ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Tú no crees que lo mejor para que no te hagan ghosting, ¿vale? Para que a ti no te hagan ghosting. Es hacerlo tú antes de que te lo haga el otro.
¿Pero qué te
sabe?
Seguro, Berlusconi.
Ni la pregunta, ¿eh?
Es para colocarlo en situación.
Pero Berlusconi.
Berlusconi lo acusa a él de hacerle ghosting a su hija.
¿Pero qué te queda Berlusconi en la pregunta que acabas de
hacer? Para posarle presión, ¿no?
Para que él entienda lo que es que le hagan ghosting a alguien. Y que te sienta
realmente. Vale, y ahora anem amb la pregunta.
La pregunta es: ¿tú no crees que es mejor, que es lo que yo hago siempre? Que. ¿Tú hacer ghosting antes de que te hagan el ghosting, lo haces tú?
¿Por si acaso? Yo creo que el ojo por ojo no funciona y que para no hacer ghosting lo que tienes que aprender es de responsabilidad afectiva y entender que la otra persona tiene un corazoncito y que hay que ser sincero con lo que te pasa. Y ya está.
Pues él es justo lo que pienso yo también.
¿Ah, sí? ¿Esa es la respuesta que esperabas?
Sí.
Vale. ¡Qué casualidad!
¡Aplaudiment!
El ghosting que s'està practicant moltíssim ara, eh? Llegit un estudi que diu que una de cada 5 persones del món ha patit ghosting almenys un cop a la vida.
A vegades també no hi ha cobertura i no pots mantenir segons quin tipus de converses. Bueno, anem amb un grapat de projectes que té el Carlos Cubas, que no para. A veure, repassem.
Sí, mira, per exemple, concretament... ara veig que se'n va 7 setmanes a treballar a les Illes Canàries, 4 a la República Dominicana. Què vas a fer, Carlos?
Una pel·lícula, estic rodant. De fet, vaig tornar aquest diumenge a les Canàries, ara rodo a Madrid 10 dies i me'n vaig a Dominicana a acabar la pel·li.
Però quantes pel·lícules i sèries portes? Però si en portes 300 o 400.
Unes quantes, i espero que me'n quedin moltes més.
Sí, que te'n quedin més, nostre senyor... Sí.
Unes quantes, aquest ha sigut un any molt prolífic, la veritat. No passa sempre, però aquest any ha sigut...
Però escolta, he llegit que tu no... Les sèries no... No mires sèries?
És que no No, perquè... No, és que és veritat, no miro sèries, tio. Les rodo, però no les miro.
Ni,
no
ni tinc les que tu protagonitzes, tampoc?
Sí, però no totes, a vegades, sinó a trossets, de fet. És que no...
A trossets, on no surts tu?
A vegades sí, eh? A vegades m'interessa més veure trames d'altres que no he vist que les meves, que ja les he vist una mica muntades, o les vas a doblar i te les ensenyen. Depèn.
No t'agrada veure't?
Sí, depèn, si m'agrada el projecte, sí, m'agrada veure'm. O si tinc una curiositat per allò que he fet, sí. Però a vegades és una qüestió de que em costa mantenir l'atenció moltes setmanes. Ara em parlàvem d'una sèrie aquesta setmana estupenda que estrenen a Netflix, no sé què, i em deien, mira-la. I jo, sí, no la miraré, si és que no... Perquè ja sé que té 8 capítols.
No, jo puc entendre que no, pugui, que no tinguis temps de veure tantes... Perquè, clar, si has de veure tot el que la gent et recomana, no tens temps.
Sí.
Però, clar, que ja no vegis lo teu. Jo també puc entendre, perquè jo no m'escolto mai el que
vaig. Exacte. Mira, com tu que no t'escoltes, o com els futbolistes, que suposo que no es posen al partit quan tornen a casa, no?
Clar, exacte. Aquí està.
Veuen on han fallat, el dia següent millorar...
Vale, puc entendre. És que ho he llegit, puc entendre.
Tot no ho miro, la veritat.
I ara que tens tanta feina, a l'hora d'escollir en funció de què ho fas, no? Nosaltres el diumenge escoltàvem el Via Lliure a l'actriu Emma Vilarasau, que deia que ella, sobretot, buscava projectes que tinguessin un rerefons social, no?
Home, per mi és molt important. O sigui, jo sempre dic que lo personal és polític i que els projectes ens representin és una màxima que hem de seguir. Tot i així, hi ha molts factors que et fan escollir un projecte. Sobretot, per mi la màxima és fer coses que jo veuria com a espectador, que a mi m'interessen, que m'interpel·len, que m'agraden. A vegades no tot ha de tenir a veure amb un rerefons social, sinó amb els teus propis gustos personals o amb el moment que creus que has d'explicar una història. També he de dir que tampoc jo no tinc una muntanya de 17 projectes esperant, una caravana de projectes esperant sempre sota la taula. Soc un privilegiat, tinc feina, no me'n falta i sempre puc triar entre dos i tres, però tampoc no és la realitat. No puc, seria mentida dir que jo decideixo allò que faig, perquè llavors estaria fent uns projectes que tampoc no són els que faig sempre.
I ara pregunto per tota aquella gent, perquè conec gent que es vol dedicar, vol ser actor, vol ser actriu, com vas entrant en aquest cercle? Perquè clar, tots, molts et relacionem amb Merlí, però a partir d'aquí has començat a fer un munt de coses, no pares de treballar, és a dir, això, com entres en aquesta roda? O sigui, et veuen treballar i et van cridant?
Això és una mica... I també la indústria és així, i quan et col·loquen en un lloc, et segueixen trucant i et segueixen oferint el mateix paper, i el mediatisme juga un factor molt important. Seria una mentida negar-ho en el món de les plataformes i tal. Però jo vull creure que, més enllà de tot això, el que m'avala és la meva feina i les meves ganes de treballar, i que llegeixo com un loco, que veig tot el teatre que puc, que veig tot el cinema que puc, que estudio idiomes, que bueno, i
que treballes,
que treballo,
que cultives,
que treballo, i tinc la sort que també la meva feina m'agrada molt, no només la meva feina. Llavors el meu temps lliure el passo veient pel·lícules, el passo anant al teatre, i llavors sóc tan colinquiet que després estic tot el rato prenent coses. I vull pensar que, més enllà d'una carrera i d'un currículum i d'una posició mediàtica que ara mateix ocupo, m'avala la meva feina. I també vull pensar, i això també és molt important, que em tornen a trucar perquè sóc bon tio. Més enllà de la meva feina.
Bueno, jo si em permets, crec que també et truquen perquè fas bé la feina.
Segurament.
Perquè si no fessis la feina no et trucaria.
Segurament, no? Perquè al final és una indústria. Però jo també vull pensar que si algú em truca per repetir o que tal, és perquè tothom ens coneixem en aquesta professió. I vull pensar que no només som bons actors, sinó que generem espais segurs a la feina i que treballem bé i que no som conflictius i que som majos amb els nostres companys.
Ara, el que has aconseguit ara, Carlos, és passar pàgina i que ja no et truquin per fer personatges d'adolescent, no? Que era una de les coses que tu volies.
Bueno, n'he hagut de dir molt que no, eh? Uns quants també ha sigut feina meva. Efectivament, jo vaig fer el Merlí i llavors va haver un moment que em trucaven molt per fer personatges que dic jo que portaven motxilla a l'esquena i anaven a sopar a casa els pares. I jo, en un moment que em vaig plantejar, vaig dir, ja, no, per què no? Però si és molt xulo el projecte. Dic, no, precisament perquè ja ho he fet.
Bé, tens un helicòpter que t'està esperant aquí al terrat de...
O una limusina.
Amb dos senyores que se t'emporten cap al fenomen a presentar Smiley. Doncs, escolta, repeteixo, moltíssimes gràcies per la visita. Enhorabona per la feina feta.
A vosaltres també.
I a seguir treballant, que és el que puc desitjar.
Gràcies, un plaer.
Carlos Cuevas, gràcies.
Gràcies.
Versió RAC 1.